Bon dia, com estan? Avui és dissabte 15 de juliol. Justament aquest dissabte arrenca la Setmana de la Joventut de l'Espluga de Francolí. I nosaltres ara, quan passen 5 minuts de les 12 del matí, comencem un nou clau de setmana. Ara, en versió estiu.
Benvinguts al clau de setmana. Tot allò que t'interessa en clau de setmana.
Doncs sí, i tant, tot allò que t'interessa d'aquest dissabte, d'aquesta setmana, ara, a partir de les 12, aquí a l'Espluga FM Ràdio, una hora, amb tot allò més rellevant de la setmana, en versió doncs, de magazine, podríem dir, perquè avui parlarem amb els companys del Motoclub Francolí, perquè justament aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, comencen la Festa del Motor, la segona edició d'aquesta festa, i comença el Motoparc Francolí. En parlarem amb Quim Morgades, com també parlarem amb Gabriel Serra, amb ell farem una reflexió sobre les festes, el model de festes actual, el paper del botellón, l'alcoholització de tot plegat. Per què en parlarem? Doncs perquè avui comença, també dissabte 15 de juliol, el transport jove, enguany anomenat transport nocturn. Comença viatjant a les piles. Però per què en parlem aquí a l'Espluga FM Ràdio? Sí, perquè sempre també tendim a fer un servei comarcal. Però avui parlem d'això perquè aquí a l'Espluga de Francolí no vindrà el transport jove en el cas de la festa major. L'Espluga hi ha renunciat i avui en coneixerem tots els detalls. No només parlant amb Gabriel Serra, sinó també escoltant les declaracions d'Erika Soriano, regidora de Joventut i Festes de l'Ajuntament de l'Espluga, i Albert Grinyó, vicepresident de l'Associació Juvenil Auvenguen de l'Espluga de Francolí. Són continguts que trobarem en aquest clau de setmana que fem doncs, aquest 15 de juliol en versió d'estiu, però també recuperarem espais habituals durant el que ha estat la temporada del clau de setmana. Per exemple, tornarem a recuperar una de les millors propostes que ens ha fet el Sergi Esparza en aquest programa, propostes musicals de la seva mà dins del sorollari. I també descobrirem una nova entitat amb la Clara Sans. No és que crearem una nova entitat, sinó que entrarem una mica dins de l'entitat per explicar què és el que fan, qui són i quines motivacions tenen. Tot plegat avui, dissabte 15 de juliol, per oferir-vos un programa refrescant en versió d'estiu aquí a l'Espluga FM Ràdio. Moltíssimes gràcies a tots. Comencem.
Obrim la porta de l'Espluga FM Ràdio i sortim dels estudis. Ara, la ràdio a peu de carrer.
Doncs una mica a peu de carrer, si més no, sortint i coneixent què és el que hi ha fora dels estudis de l'Espluga FM Ràdio. És dissabte 15 de juliol i a Montblanc ja fa dos dies que viuen l'acampada jove.
Tots els dissabtes, de 12 a 1 del migdia, a l'Espluga FM Ràdio.
El telèfon tremolant i la veu a l'altra banda diu problema.
I de fet ens encanta fer ràdio el juliol perquè la conca bull, no només per les altes temperatures, sinó perquè doncs, en tots els pobles, cada setmana, cada dia gairebé, hi ha algun acte cultural, social, esportiu organitzat per tots els habitants de la conca i també de tota la província. I és que és un mes, podríem dir, el juliol, que està carregat de festes majors, de festes de Setmana de la Joventut, pel jovent, de tot tipus, i a nosaltres ens agrada molt coincidir amb això perquè així doncs, tenim molts més temes i us podem explicar de primera mà què és el que està passant a la Conca de Barberà. Per exemple, doncs això, que l'acampada jove viu la seva 22a edició i a Montblanc va arrencar justament aquest dijous amb els primers concerts. I ahir, per exemple, va sonar Els Amics de les Arts.
Estar-los camí va la vida, però quan de cop obro els ulls me n'adono. En realitat sóc dins d'un tren que va creuant un paisatge estampari. Per la finestra al fons et veig la silueta al desert amb un dit apuntant cap a mi. És capaç. Sense cap accident.
Doncs aquest va ser, sense cap mena de dubte, un dels concerts d'ahir protagonistes de la jornada del divendres 14 de juliol. I ho repassem, si voleu, els noms que trobaran aquest dissabte a Montblanc. Per exemple, Tropical Riots PDS, segona mà, aquest, en aquest cas, un concert gratuït en públic a la plaça Major. També concert d'Ovella Chao, El Diluvi, Roba Estesa, Zoo, Every Night, Itacaban i Smoking Soul són propostes per aquest dissabte 15 de juliol a l'acampada Jove, última jornada, podríem dir, de concerts, i aquest, en aquest cas, doncs, amb un nom bastant destacat, Smoking Souls, però també la música del territori, de Roba Estesa o d'altres noms que també coneixereu, com són Zoo i Itacaban. Milers de joves estan a Montblanc aquests dies i, de fet, doncs, s'ha omplert i marca l'acampada Jove una mica el funcionament, o podríem dir el dia a dia, de la Conca de Barberà de, en aquestes setmanes.
Per ser més forts i anar més lluny, desterrar la nostra por. Ballarem quan tu vulguis ballar, decidirem, tu deixa't portar.
Bé, veurem si, en aquest cas, segurament avui hi haurà moltes nits salvatges, però nosaltres aquí a l'Espluga FM Ràdio, doncs, us volem parlar d'altres coses, i ho comentàvem. Doncs, aquest fet del transport jove avui marcarà el programa, la reflexió, podríem dir, d'aquesta edició del Clau de Setmana, d'aquest 15 de juliol, però també els volem parlar d'una prova esportiva, una festa, podríem dir, per tots els amants del motor, aquest 15 de juliol, amb inici a les 5 de la tarda al Motoparc Francolí.
Tot allò que t'interessa en clau de setmana.
Aquest dissabte el Motoclub Francolí organitza la seva segona edició de la Festa del Motor. Serà aquest dissabte, com dèiem, 15 de juliol, amb una prova de 2 hores de ciclomotors i també la resistència de 2 hores d'enduro. Avui per parlar-ne tenim als estudis el Quim Morgades. Quim, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Expliquem-ho això, és la segona edició de la Festa de l'Enduro, una prova, una festa que neix l'any passat, i decidiu enguany repetir aquesta experiència.
Sí, la veritat, aquesta festa vam començar l'any passat, li vam dir Festa del Motor perquè realment no era només una carrera o una resistència d'enduro, sinó que vam ficar també el ciclomotors, i llavors li vam anomenar com a Festa del Motor. El fet de fer-la a l'estiu ens ha anat molt bé, perquè l'estiu és una època que no hi ha carreres de moto, normalment hi ha molt poca cosa. A l'estiu no és la millor època per anar amb moto. Llavors, el fer-la en aquest format, ara al juliol, sempre intentem fer-ho coincidir amb la Setmana de la Joventut.
Sí.
I llavors sí que hem tingut molt èxit. O sigui, enguany també hem repetit l'èxit. Tenim que pensar que vam obrir les inscripcions el dia 30, i en una setmana ja les hem hagut de tancar perquè hem arribat al tope dels 70 equips, que és el que tenim. Uh-huh. O sigui, estem parlant de la resistència d'enduro, tenim 70 equips i uns 110 pilots, més els 10 equips de ciclomotors, que són també uns 18 pilots o així. O sigui, ens anem a les 120 i pico, 130 pilots que hi haurà el dissabte al Motoparc, més la gent que porti o que vinguin ells a veure-ho.
Doncs, déu-n'hi-do, quan comença aquesta jornada?
Sí, aquesta jornada comença el dissabte. Al migdia ja començarà a arribar gent al motoparc, perquè, bueno, ells han de fer primer les inscripcions, se'ls dona el dorsal, se'ls dona bueno, una cosa que es diu transponder, que és com una espècie de xip que es posa a la moto, però amb una bateria que porten, que és per comptar les voltes, els temps i tot. I clar, llavors això normalment és un parell d'hores abans de la carrera, o sigui, els ciclomotors que comencen de 5 a 7, o sigui, que corren de 5 a 7, perdó, la gent vindrà sobre les 3 o així. I la resistència a l'enduro, que comença a les 8, doncs la gent contem que sobre les 6 de la tarda estarà aquí.
Clar, en aquest cas, diguéssim que les hores claus per la gent que vulgui vindre a veure-ho seria les 5, amb l'inici dels ciclomotors, aquesta resistència de les motos de 49 centímetres cúbics, i a les 8 la resistència d'enduro. En total, això com deies, 120 pilots. En aquest cas, la resistència d'enduro es fa força tard.
Sí, la veritat, el format de fer-la tard, aviam, tenim que pensar que ara és bastant dur ja anar amb moto, perquè en aquesta calor que vas tot tapat, els motors calents, vull dir, es fa pesat. Llavors, si fiquéssim la resistència enduro a les 5 de la tarda, potser dels 70 equips n'acaben 20. Llavors, el que vam intentar és, per una banda, evitar la calor, que per això ho fem a les 8 de la tarda, i per altra banda, una cosa que també és xula, que l'any passat els hi va agradar molt a la gent, és l'última mitja hora, de 9 i mitja a 10, s'acaba de nit. Llavors, bueno, pues, sempre té la mica de cosa, pues, les motos amb les llums per dintre el bosc, bueno, és bonic. Llavors a la gent li va agradar acabar de nit. I llavors ha sigut el motiu de fer-ho a les 8 de la tarda, per la calor, per una banda, i perquè la gent acabi de nit també, que també és bonic de veure.
Clar, en aquest cas es manté doncs aquesta aposta de l'any passat, quan naixia la festa del motor. No sé si enguany hi ha alguna novetat en aquesta festa.
No, enguany el que hem intentat és dotar una mica més, que l'any passat vam fallar amb el tema de l'il·luminació postcarrera, diguéssim. Nosaltres vam dir, bueno, a les 10 s'acaba i la gent marxa, i no va ser així. O sigui, la gent a les 10 acaba, està per allí, se fa l'entrega de premis, la gent és l'estiu, està a gust, estan allí al circuit, pues, bueno, sempre pues, sopen allí quasi tots. Què passa? Que enguany el que hem intentat millorar és amb el tema de l'il·luminació, tindrem més il·luminació, sí. Tenim que pensar que al circuit, al motoparc, no tenim llum, llavors anem en grups. Llavors tindrem il·luminació i tindrem una mica de música, que també bueno, s'agraeix estar així allí després de la carrera.
Deies entrega de premis. No sé si hi ha diferents modalitats d'aquesta cursa.
Sí, nosaltres a ciclomotors tenim, a la cursa ciclomotors tenim dues modalitats, que són els que diem les motos originals, diguéssim, que no estan trucades, i els prototips, que són, doncs, hi ha motos trucades, que li han canviat el cilindre, li han canviat parts del motor, etc. Són aquestes dues categories. I després, amb la resistència enduro, hem separat les categories amb individuals, o sigui, hem premiat els pilots que corren sols i els que corren amb equip, amb de dos o més pilots participants.
Clar, tot plegat en una prova que és una resistència. No sé si hi ha algú que encara no acaba de conèixer, però ho expliquem. Al final això es tracta de fer voltes, no?, al
exacte,
circuit durant aquestes
durant
hores.
Durant 2 hores, sí. Com hem dit al principi, cada moto, o sigui, cada equip se li entrega un aparell que es diu transponder, que això és el que fan servir els cronometradors. Aquest aparell es posa en una de les suspensions de la moto, en una barra, i ells poden córrer amb una moto, si són equips, amb dos motos o amb tres motos, amb les motos que vulguin. Què passa? Que cada cop que facin el canvi de pilot i el canvi de moto han de canviar el transponder de lloc, que perden una mica de temps. I el tema és, sí, han de fer el màxim número de voltes amb el menor temps possible durant 2 hores. Uh-huh. Això és el que es tracta. O sigui, aquí normalment guanya el que fa més voltes. Més voltes i amb un millor temps, està clar.
Tornem a recuperar aquesta xifra de 120 pilots, inscripcions tancades. Quin és el perfil o d'on ve aquest tipus de participant?
De tot Catalunya, inclús de l'Aragó. Ens trobem amb, no sé, ara m'ha agafat un moment bo i la gent està molt contenta aquí del motoparc, de tal com fem aquest tipus de carreres de format de resistències, i la veritat que estem tenint èxit. O sigui, tant el Motoanyo, que la fem al gener per la fira, com aquesta, la festa del motor, que la fem ara a l'estiu, en una setmana és que no ens hi cap, i la gent, vull dir, s'està esperant sempre que obrim les inscripcions per apuntar-se. I el tema és aquest, està contenta la gent, i el tema és gent de tot Catalunya, pràcticament, o sigui, de Girona, de Vic, d'aquí de Tarragona, Terres de l'Ebre, Lleida, de tot arreu.
Clar, tota aquesta gent començarà a arribar a partir de les 3 de la tarda, a les 5 la prova de ciclomotors, a les 8 la prova de resistència d'enduro, després entrega de premis, i no sé com es tanca això.
No, això es tanca, bueno, quan se'n va l'últim, no, representa, però normalment la gent 10 i mitja se queden a sopar per aquí i per al circuit, perquè nosaltres a cada pilot se li dona un entrepà i una beguda. Llavors ells normalment aquest entrepà se'l mengen després, quan acaba la carrera. Jo conto les 11, 11 i mitja, la gent comença a marxar.
Doncs aquesta serà la segona festa del motor que organitza el Motoclub Francolí i se celebra, com dèiem, al Motoparc. Quim Morgades, president del Motoclub Francolí, moltíssimes gràcies i veurem com evoluciona aquesta festa del motor i una mica, no?, com aquests 120 pilots i participant. Moltes gràcies i esperem que aquesta segona festa del motor vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
La festa del motor aquest dissabte 15 de juliol al Motoparc Francolí. I del Motoclub, que és l'entitat que organitza aquesta festa d'avui, volem parlar d'una altra entitat. Ens la descobreix la Clara Sans avui al Ball de Bastons de l'Espluga de Francolí.
Avui ens preparem per picar i parar cops amb els bastons, perquè avui ens endinsem a descobrir el Ball de Bastons de l'Espluga de Francolí. Una entitat que es va crear l'any 1983 i que al llarg de la seva història ha tingut diverses colles i també diverses parades.
Els Bastoners de l'Espluga és una entitat cultural molt catalana, perquè a part d'aquí Catalunya no està molt extesa als altres territoris. Som un grup de 8 persones o... Bueno, podem explicar que el Ball de Bastons és molt diferent. Són sempre grups de 4, i sempre els pots anar sumant. Som 4, 8, 12, 16. És un ball on hi pot participar des de 4 persones fins a l'infinitat, sempre en grups de 4. Piquem amb uns bastons d'alzina, doncs 40 centímetres de llargada, i nosaltres ens caracteritzem per ser dreters i esquerrers. Els dreters són els balladors que paren els cops i els esquerrers són els que hi piquem. I amb diferència de les altres colles que hi ha a la resta de Catalunya, nosaltres no anem a ballar a Ball de Bastons, sinó anem a picar a Ball de Bastons. No portem cascabells, no dansem, sinó que només piquem.
Cops que uneixen a 20 persones, que formen una colla que està d'aniversari.
Actualment, al Ball de Bastons de l'Espluga hi ha un total aproximadament de 20 membres. Cal destacar que el Ball de Bastons de l'Espluga va començar l'any 1883 i va haver diferents colles en el qual es va parar i es va continuar. Llavors cal destacar que aquest any el Ball de Bastons de l'Espluga celebrem els 20 anys i cal dir que mencionar que creiem que és important que ha sigut la colla amb més anys consecutius celebrats. També, a més, podem afegir que va ser la primera vegada que es van afegir dues dones a picar el Ball de Bastons, i creiem que és un fet històric.
Aquest fet va portar el món dels bastons també a les dones, fent així una colla més mixta. Entre bastons, a vegades fins i tot, es fan més que companys i amics.
Per mi el Ball de Bastons és una forma de pensar diferent a lo que et trobes habitualment, no? Som una colla d'amics i de companys que el que hem de fer és treballar tots junts i amb un mateix objectiu, no? I és molt important el treball en equip, perquè sempre depens dels que tens al voltant. És una forma de conèixer la gent que tens al voltant i a més conèixer gent de fora, perquè no només actues al municipi, sinó que te desplaces en altres poblacions i trobades nacionals. I algun cop hem pogut picar amb gent de fora del territori espanyol. I què és el que m'ha portat? Una cosa molt important, no?, que és la meva parella. Jo vaig conèixer la meva parella al Ball de Bastons, que és amb la que porto ja 18 anys vivint.
Per mi el Ball de Bastons jo crec que és un conjunt de sentiments. Per una part m'aporta, crec que com a la major part de les persones que d'aquí a l'Espluga formem part d'una entitat i ens agrada i ens involucrem, aporta molta feina, però crec que aquesta feina alhora també canvia i et proporciona diferents, com per exemple crec que el Ball de Bastons de l'Espluga també marca que hi ha molta diferència d'edats, ja que hi ha algun membre de Ball de Bastons que té aproximadament 60 i pocs anys i també hi ha molts joves. Llavors, doncs, considerem que tot i la diferència d'edats i de caràcters, doncs a l'hora d'un grup, doncs, a l'hora de picar i a l'hora d'estar junts, doncs ens ho passem molt bé i crec que és una bona entitat.
Una molt bona entitat amb moltes ganes de continuar endavant amb força mentre hi hagi ganes i il·lusió.
Perspectiva de l'entitat. I és complicat perquè totes les entitats tenen altibaixos i sempre hi ha moments que l'entitat està molt amunt, però hem de ser conscients que les entitats també decauen. I bueno, ara no estem en un mal moment, però no és dels millors moments de l'entitat. Normalment les entitats del Vall de Bastons, aquí a l'Espluga, la colla que havia durat més havia durat 10 anys. Nosaltres en portem 20. O sigui, alguna cosa ben feta devem estar fent. És complicat, no és fàcil mantenir una entitat dia a dia, però crec que amb ganes i esforç es pot aconseguir. I jo espero arribar com d'altres membres de la colla, no, que estan jubilats i segueixen picant, pues intentaré fer el mateix, ser-hi fins que el cos m'ho permeti.
A veure, per començar, a l'Espluga hi ha moltes entitats i això, òbviament, no és una excusa, però, clar, llavors, què ens ha passat? Que ara fa uns quants anys no tenim colla de petits. Això també repercuteix a l'hora de que no puja el jovent i sempre acabem sent els mateixos. Llavors, què passa a la nostra colla? Com ha dit el Teso, doncs que hi han jubilats, els grans es van fent grans i no puja jovent. Llavors, doncs, bueno, hem tingut la sort que en els últims anys, com jo he entrat i diferents, com la Júlia també ha ajudat molt, diferents persones, i doncs esperem que el Vall de Bastons segueixi, que abans, que a part de 20 anys en fem molts més, i pel que fa a mi, doncs espero i desitjo que segueixi molts anys, i tot i que, bueno, ara tinc un petit problema que me repercutirà molta feina, però esperem i desitgem que ho puguem combinar i seguir formant part del Vall de Bastons.
L'actual colla vol fer-se més gran i anima tothom a sumar-s'hi.
Doncs us agradaria formar-ne part, doncs ja veieu que jo crec que us ho passaríeu molt bé i esteu tots convidats a formar-hi part.
Aquest dissabte arrenca de nou el transport nocturn, aquests autocars, el servei d'autocars que transporta els joves de la Conca a les diferents festes que es celebren a la nostra comarca. Després de més de 10 anys aquest servei continua i avui per parlar-ne tenim el responsable de l'oficina jove del Consell Comarcal, el Gabriel Serra. Gabriel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem això, tornada en marxa d'aquest transport nocturn, enguany amb un canvi de nom, entrant doncs, en això, no? Abans es deia transport jove, ara transport nocturn, i la posada en marxa serà aquest dissabte a les Piles.
Efectivament, enguany hem canviat el nom per reforçar un aspecte que creiem que té potencial i que havíem d'oferir, que és el de que el transport no només sigui utilitzat pels joves, sinó que sigui utilitzat per tota la població en general.
Clar, en aquest cas, repassem una mica les dates, perquè enguany, doncs, per exemple, comença aquest dissabte 15 de juliol i després es repetirà en d'altres municipis, començant per les Piles i després passant per Sarral, Vimbodí, Santa Coloma de Caral i Montblanc. En aquest cas, enguany, la llista és una mica més curta que altres anys.
Sí, enguany hi ha hagut ajuntaments, seguint la tònica d'anys anteriors. No és un fet d'enguany, ja fa aquests dos o tres últims anys que els ajuntaments han anat declinant la possibilitat d'organitzar transport joves. Doncs, bueno, enguany en tenim 5, doncs són els que hi han.
En aquest cas, per què creus o consideres que els ajuntaments han anat renunciant una mica a aquest servei?
Bueno, això hauríem de respondre, cada ajuntament hauria de respondre el seu, perquè la motivació no és la mateixa per uns que per altres, eh? Però el fet general és que a les festes que tenen lloc als pobles, doncs es produeixen situacions que els ajuntaments no agraden, com és doncs, destrosses de mobiliari urbà, com és doncs, cada vegada hi ha més comes etílics, hi ha borratxeres, hi ha coses d'aquestes, i una de les mesures que els ajuntaments estan prenent doncs, per mirar de pal·liar aquesta situació que hi ha, doncs és no organitzar o no coorganitzar el transport jove.
Doncs mira, si refereix la regidora de Festes i Joventut de l'Espluga de Francolí, Erika Soriano, l'escoltem.
Doncs ho hem deixat de fer perquè al final doncs, el transport jove va ser creat o va ser ideat per un públic potser més adult, un públic que ja condueix perquè no hagués de conduir el cotxe, i al final doncs, ens trobem que aquest públic segueix agafant el cotxe i en tot cas doncs, ens porta un públic molt més jove que després tampoc no beneficia la barra, doncs aquest any hem decidit de no comptar-hi.
És això, aquest servei naixia fa més de 10 anys i una mica l'objectiu era aquest que reconeixia Erika Soriano, oi?
L'objectiu, fent història, aquest servei neix de la iniciativa d'un grup de joves. Són els joves que portaven en aquell moment les associacions, que venen al Consell Comarcal i demanen un servei de transport a les festes que s'organitzen a la comarca per mirar d'evitar una situació que s'estava produint en aquell moment, que s'havia produït tota la vida, com eren els accidents viaris que tenien lloc als estius a les carreteres de la Conca.
Que en aquest cas el balanç podria ser que ha servit per sí, revertir
sí.
Aquesta situació.
Evidentment, si repassem l'historial, jo crec que l'objectiu amb el que es va crear s'ha complert amb escreix. Toquem fusta, eh? Toquem fusta perquè és un tema que no està resolt ni molt menys. Però sí que ha de quedar clar per què va néixer. Aquest servei va néixer per atendre temes viaris de circulació, no per resoldre aspectes com el del botellón, com el de... etc. Altres coses que hi puguin haver.
Clar, en aquest cas sembla que hi ha hagut una relaxació, podríem dir, al davant del volant... Això de tenir en compte que és un perill sortir de festa, agafar el cotxe, fins i tot beure, no? Sembla que els joves, com també escoltarem, aquests que tenen carnet de conduir van amb els seus vehicles a les festes i en canvi el transport jove, aquests autocars, s'omplen d'un públic molt més jove que no té accés al carnet encara i que per tant doncs, és molt diferent, no?
A veure, els temps han canviat. De quan es va organitzar el servei, avui en dia han passat els anys. En aquell moment no hi havia botellón, i avui n'hi ha, i el botellón és un fet social. Llavors, el botellón ha incidit en com se fan les festes, no? De fet, també el model de festa que hi ha avui en dia, doncs clar, ha propiciat el que ens estem trobant, no? I per tant, doncs tot això cal una reflexió seriosa tant per part dels ajuntaments, com també, bueno, els joves ja saben el que fan, tothom ha sigut jove, per tant ja et trobes amb el que et trobes, no?
Clar, per exemple, d'aquestes dinàmiques, d'aquest canvi d'hàbits, s'hi referia Albert Grinyó, membre de la Junta de l'Associació Juvenil Auvenguen, de l'Espluga de Francolí. L'escoltem i després seguim una mica amb aquesta reflexió al voltant de les dinàmiques i per què doncs, el transport jove, en el cas de l'Espluga, per exemple, doncs, enguany no vindrà.
No, a veure, això és una cosa que depèn estrictament de la regidoria de joventut, de l'Ajuntament. S'ha de recordar sempre que el jove neix com una necessitat que els joves plantegen no sé quin any, ara ja en fan un grapat, perquè es volia anar a totes les festes majors i en aquella època va ser època forta d'accidents, llavors es va plantejar el tema del transport jove com una alternativa sostenible i una miqueta per posar-hi seny, i ara això ha canviat moltíssim, almenys els joves, almenys el meu entorn, tothom agafa el seu cotxe i tothom vol portar el botellón al maleter. Llavors, des del Benguen, què hi tenim a dir? Poca cosa. I després el jove s'havia convertit també en un transport de canalla, perquè no hi anava. Al principi hi anava gent de 20 en amunt o de 18 en amunt, i això s'ha convertit en un transport on hi anava molta gent de 14 i 16 anys. Més amunt de 16 anys la gent és això, i agafava el seu cotxe.
Clar, sorprenent aquestes declaracions. Ara fa més de 10 anys d'aquest bus jove, segurament eren totalment contràries abans de que es creés.
I també m'agrada el que ha dit el qui ha parlat ara, perquè sosté una cosa que ha passat i que està passant amb el transport jove, que és que hi ha una sèrie de mites, no? Mm-hmm. Que al voltant del transport jove s'han creat uns mites que semblen doncs, que és allò, que és la realitat, i no ho és, no? Per què? Doncs perquè, en primer lloc, no permetem joves de 14 anys que pugin al transport jove.
Clar, és per majors de 16,
és
oi?
Majors de 16. I també diria que de 16 a 18 cala els permisos, l'autorització dels pares, no? Això és el primer, i en canvi tothom diu que els joves de 14, de 14, de 14 no en puja ni un, perquè l'obligació, i per això hi ha uns guardes jurats a la porta dels autobusos, és comprovar els DNIs i que no en pugi cap de 14 ni de 15, que no vagi acompanyat dels pares o de les mares. Això és el primer mite. I el segon mite, aquest era el mite dels joves, no?
Sí.
El mite dels ajuntaments era que el transport jove acaba transportant una colla de borratxos.
Sí.
Diguem-ho així, planament, eh? Quan la realitat també és que una de les coses que ha afectat en volum el transport jove és que no permetem que hi pugin cap mena d'alcohol.
Clar, com reconeixia, per exemple, l'Albert, fins i tot això ha fet que la gent vulgui anar amb cotxe per poder portar...
Exactament. Aquí sí. És a dir, el fet de no permetre pujar cap mena de licor, no ni licor, cap mena de líquid, el transport jove doncs, ha motivat doncs, que els joves es busquessin una alternativa i que l'alternativa que tenien més senzilla és o agafar el cotxe particular o agafar taxis, que és així. I llavors els joves s'organitzen, entre 5, 6, 7 lloguen un taxi i van de festa igual carregant les ampolles. Vull dir, el tema no és aquest, eh? Doncs aquesta és la situació que ens trobem. Nosaltres creiem que el transport jove és una bona eina pel que va ser dissenyat, que era transportar joves a les festes nocturnes, que depèn dels joves si el volen utilitzar o no. El qui té carnet doncs agafarà el carnet. És cert que doncs, el fet de que hi hagi el botellón ha motivat que els joves optessin, i el fet de no permetre l'alcohol als autobusos ha motivat que els joves agafessin els seus cotxes per anar de festa. Això també cal una reflexió, perquè l'alternativa senzilla fora dir senzillament permetem que pugin alcohol al transport i m'entens? I per tant els joves ja no utilitzaran els seus cotxes particulars i aniran de festa. Però el problema dels ajuntaments, l'ha dit una mica l'Erika Soriano, és que hi ha el mal hàbit de finançar les festes amb les barres. Això és una perversió del sistema, perquè els ajuntaments no han de finançar les festes a base d'alcohol. Les festes s'han de finançar amb altres alternatives que hi han, però és un mal hàbit del tot, que és un costum que ve d'antic, eh? Dels diners que farem amb la barra pagarem el grup. Doncs això no ha de ser així, perquè fomentar, al final el que estàs fent és fomentar l'alcoholisme, no?
Clar, en qualsevol lloc, el que sí que existeix ara és que ja ni la festa és el propi centre o nucli d'atenció del jovent.
Exacte, sí. És a dir, el botellón és un fet social que ha vingut per quedar-se. No s'anul·larà el botellón. En tot cas, s'ordenarà, es regularà, o el que vulguin fer, no? Però clar, el botellón s'estan trobant als ajuntaments que afecta les barres de les festes, i això no els hi agrada gens. I en el fons el que hi ha és l'intent de combatre doncs, tot aquest fenomen, no?
Continuem, no sé si amb més mites, però com a mínim amb reflexions de joves, en aquest cas amb l'Albert Grinyó. Una altra referència que ell feia, en aquest cas, doncs, després que es conegués que l'Espluga enguany renunciava al transport jove.
Tenen dret a una festa, però l'edat que tenen, i agafant les borratxeres que s'agafen ara mateix amb la gent que puja al transport jove i el que fan després de la festa a dins del transport jove, que últimament ja s'havien arribat a posar assegurat, és dins del transport jove, no ho sé. Per alguna cosa l'hem perdut, vull dir, no ens l'hem estimat del tot, no l'hem cuidat perquè els joves hem canviat d'hàbits i després, doncs, que és això, que no l'hem cuidat, que se'ns ha anat de les mans.
Gabriel, què hem de dir amb això?
Bueno, té part de raó. Els enrenous venen on hi ha joves, amb transport o sense transport. És evident que on amb més volum de joves, més possibilitat de que hi hagi enrenous, no? De que hi hagi borratxeres. Però els borratxos no són els del transport jove. Perquè, entre altres raons, perquè no permetem que pugi ningú begut al transport jove. Ja s'avisa que si algú presenta símptomes evidents de que va begut, doncs no el deixarem pujar, i s'han donat casos, eh? Per què? Perquè assumim un risc si en aquell jove dalt al transport li passa alguna cosa. Si li agafa un coma etílic a dalt a l'autobús, els responsables són els organitzadors. Per tant, nosaltres deixem molt clar que no permetem que cap jove amb símptomes evidents d'embriaguesa pugi a l'autobús. Sí que és evident que hi ha múltiples borratxeres, que hi ha moltes baralles. Doncs també té a veure amb el model de festa que estem promovent. No? Són festes que comencen cada vegada més tard, són festes en el qual l'alcohol hi és super present perquè se'l porten els mateixos joves. Jo crec que cal una reflexió molt important tant dels ajuntaments com de les associacions juvenils per veure què s'hi pot fer i cap on s'ha de caminar.
En aquest sentit, però, dins del propi transport jove s'hi ha registrat casos de vandalisme, fins i tot això que deia l'Albert, que hi hagi la presència necessària de seguretat?
Sí, evidentment que hi ha hagut coses. Vull dir, jo recordo un any que es van estirar una cortina, vull dir, van passant petites coses, però no regi vandalisme com a tal, no. És a dir, incidències sempre hi ha hagut. Aquell jove doncs, que ha agafat els martells, però això és que està en una excursió d'un institut, sí. Passa, no? Res allò de ressenyable, res. El fet de posar guardes de seguretat té lligat amb una altra cosa, ve lligat amb una altra cosa. Ve lligat a un... És simplement un fet econòmic. Nosaltres contractàvem, sabeu que sempre hi ha hagut un control, que això és el que ens diferenciava d'altres transports que fan a la costa, per exemple, que hi havia unes persones que controlaven això que dèiem, no? L'edat del qui puja a l'autobús. Va arribar un moment que per part dels ajuntaments van dir, home, aquestes persones, quan arriben al poble, què fan? Pues no fan res fins a les 5 de la matinada. Doncs, home, aquestes persones que les estem pagant de les 11 de la nit a les 5 de la matinada no es podrien aprofitar per part dels ajuntaments, i vam dir, home, ells no, perquè són controladors d'accés, però si en comptes de posar-hi controladors d'accés i posem guardes de seguretat, el que farem és, i ho fem ara, ho estem fent ara gratuïtament pels ajuntaments, és ells fan el control d'accés mentre estan recollint gent, i quan arriben al poble, aquests guardes de seguretat, aquests tres guardes de seguretat, es posen a disposició de l'ajuntament coordinadament amb els guardes que ja té l'ajuntament contractats per garantir la seguretat de la festa del poble. Va ser aquest simplement el motiu que vam canviar el que sempre hi havia hagut, que eren controladors d'accés, per guardes de seguretat.
En aquest cas, avui estem parlant del transport jove, que recordem comença aquest 15 de juliol, el transport nocturn enguany, sota aquest títol, doncs, que posa en marxa aquest conjunt d'autocars, aquest servei per als joves de la comarca, per transportar-los a les festes. En aquest cas, per tancar, a tall de reflexió, com es pot treballar davant d'aquestes dinàmiques de festa actual, de l'alcoholització, de les festes? No sé quin paper hi jugué el Consell Comarcal en aquest cas.
Nosaltres el nostre paper és molt simple, molt just. Vull dir, és un fet social i han d'intervenir molts factors, molta gent, molts àmbits, i no és un paper que ens recaigui exclusivament a les esquenes del Consell Comarcal. Hi ha molts ens que han de reflexionar i haurien de fer aportacions. En tot cas, sobre el transport, jo diré dues coses, simplement per acabar. El primer, que n'estem molt satisfets de tot el que ha estat i del que continua estant, perquè ha servit de nucli de comunicació o de mitjà de comunicació entre els joves de diferents pobles de la Conca que estaven pràcticament desconnectats. Els joves de Santa Coloma mai a la vida havien baixat a Montblanc, els joves de Montblanc o de l'Espluga mai havien anat de festa a Santa Coloma, i aquesta relació s'ha produït i es continua produint, i creiem que és molt satisfactòria, i per que això ha sigut indirectament, però directament ha contribuït, i no en tinc cap dubte, a que les nostres carreteres, durant aquests 15 anys que hi deu haver hagut transport jove, o que hi ha el transport jove, no hi hagi hagut accidents importants viaris. Per tant, aquesta és la reflexió que crec que hem de fer.
I una mica la insistència, no? Això que tornar a posar en ment de tots aquests joves la necessitat o el fet d'intentar evitar el transport particular, quan a més no deixaràs de beure en aquest cas per conduir, no? És una mica el que potser fa 10 anys la gent, per uns fets tràgics, no? Doncs tenia més en ment, i ara que sembla que tot és més segur, que no passa res, no? Doncs que s'ha sí. Desdibuixat una mica aquesta
sí,
idea.
Sí, hi ha la sensació d'aquesta de... Tot i que fa 10 anys els controls, per exemple, dels Mossos, no eren tan rigorosos com avui en dia, que la cosa avui saps que sí, bueno, et fan bufar i totes aquestes coses, doncs té molta més repercussió, doncs s'ha relaxat. També s'ha de dir una altra cosa, vull dir, i tirar pilotes a favor dels joves. La majoria de joves que agafen el cotxe ho porten controlat. És a dir, n'hi ha un que no veu, que és el que acostuma a portar el cotxe, els altres veuen. Per tant, jo crec que calen reflexions més en profunditat, fugir dels tòpics i dels esquemes, i encarar el tema del botellón, perquè, com he dit abans, és un fet social que ha vingut per quedar-se. Per tant, hem d'aprendre a conviure tots, els ajuntaments quan organitzen les festes, els joves, doncs, que és, el món no s'acaba demà, no? Els centres educatius, doncs, a formar-los sobre... Doncs, què han de veure i com han de veure, i que el veure té uns límits, perquè els joves veuran, agradi o no agradi, perquè bevien abans, veuen avui i veuran demà. Per tant, tot és un tema d'educació, doncs, de formació i tirar endavant.
Mira, abans de tancar, sobre la taula un altre tema o un altre problema o perill del transport, en aquest cas en vehicles particulars. Pots no veure, però la fatiga, el son també és molt important i en aquest cas el transport jove també evitava una mica això.
Evidentment. El transport jove estava pensat per això, no? Per dir, ja ho sabem que a tothom fa gràcia quan fas 18 anys i agafar el cotxe del papa i anar de festa amb el cotxe del papa, però doncs, home, pensa que doncs, algun dia doncs, també està bé que pugueu tots fer un cubat, no 25, però fer-ne un i fer-lo tranquil i jo crec que està bé.
Doncs bé, d'aquest transport jove que no mor, avui estem fent aquesta reflexió que és més de balanç, no? De veure una mica els punts més delicats del transport jove, però enguany doncs, arrencarà aquest dissabte i també doncs, són 5, no?
Són 5, comencem a les Piles i acabarem per la Festa Major de Montblanc amb el transport a Montblanc.
Per tant, en marxa i és això, tot plegat, doncs, per seguir-lo mantenint i una mica fer aquesta reflexió al voltant de les festes, del jovent i una mica d'aquest transport en el cas del Consell Comarcal. Doncs Gabriel Serra, responsable de l'Oficina Jove del Consell, moltíssimes gràcies i anirem seguint una mica aquesta evolució i també la reflexió al voltant de tot plegat.
No, home, moltes gràcies a vosaltres per haver-nos donat l'oportunitat de parlar en aquests minutets aquí a la ràdio. A reveure. Aquelles tardes nues vora la mar, guitarres pampallugues, petons de sal. Si em mires i em miro jo...
Ja sona la música al clau de la setmana perquè un dissabte més tornem a parlar de propostes musicals que ens porta el Sergi Esparza. Sergi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I avui pel que escoltem crec que no marxem tan lluny perquè estem les últimes setmanes acostumats ja a marxar a, podríem dir, l'estranger, sí. I això sona més català.
Sí, i ara hora que us portés una altra proposta d'aquí perquè realment tenim grups que valen molt la pena i la proposta d'avui és precisament que la tenim molt a propet perquè Mostassa té membres de Puigpelat i de Valls i és un grup que m'ha semblat superinteressant de portar-vos i encara més interessant que tenim el Guillem Jané que ens explicarà en primera persona una miqueta què fan, on els podem trobar i tot. Guillem Jané, hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé.
Sí.
Bé.
Escolta, ens agradaria que ens expliquessis una miqueta perquè sabem que Mostassa té membres de Valls, de Puigpelat, però també de Barcelona, no? O sigui, sou de diversos llocs de Catalunya. Com és que... Quina connexió teniu els músics?
La connexió que tenim els músics és bàsicament la música.
Molt bé.
Com ens vam conèixer és a través de la germana del baterista, d'en Guillem Arnau, que em va venir a veure a mi que toco per Barcelona a bars i tal. Va venir ella treballava amb el meu millor amic i em va venir a veure un concert i va dir, escolta, aquest noi ho fa bé i tal, i el meu germà està buscant cantant. I aleshores, doncs, ens vam trobar així.
Molt bé. A més, el Guillem Arnau nosaltres el coneixem molt bé perquè és membre de la Bandarra, el tenim aquí molt a prop, i que per cert és el bateria de Pepet i Marieta, el Guillem Arnau, eh que sí? Sí. Vosaltres fa poquet vau ser guanyadors del concurs de D.O. Tarragona, no? De l'any 2016.
Sí.
Explica'm una miqueta com va ser l'experiència de tot això.
Doncs... Bé, nosaltres estàvem bastant a la nostra, com anem fent, la veritat, i l'Eduard, el guitarrista, va comentar que hi havia el concurs aquest del D.O. i tal, i que potser estaria a presentar-nos-hi. Aleshores vam anar-hi, bueno, ens vam presentar i ens van seleccionar com a finalistes. No érem el grup que tenia més punts, vam fer segons, empatat amb uns altres... I després hi havia un grup que tenia com més puntuació, perquè ho publiquen dels finalistes, tenen com un ordre.
Sí.
I vam anar amb la idea de fer a la final, de fer el millor concert possible, també com ho sapiguessin fer. I, home, amb ganes de guanyar, està clar, sí. Però tampoc teníem la idea de... No teníem la confiança, no ens pensàvem que anàvem a guanyar.
O sigui, va ser una sorpresa, no?, realment, guanyar aquest concurs. No us esperava
pas. Va ser una sorpresa, perquè, a més, hi havia moltíssim nivell i nosaltres vam quedar molt contents i sabíem que el que havíem fet valia la pena i realment no necessitàvem la validació i tampoc ens l'esperàvem de ser els guanyadors. Però de sobte, quan van anar començant a llegir les valoracions i tal, com que, no sé, per alguns comentaris que van anar deixar la gent del jurat, vam començar a pensar, calla, que ara quan diguin el nom del guanyador serà Mostassa. I efectivament així va ser i ens vam alegrar molt, òbviament.
Molt bé, molt bé. Escolta, què et sembla si farem una petita pausa, escoltarem un fragment d'una cançó que es diu Records i continuarem parlant amb tu, Guillem. No es deixis.
D'acord. Molt bé.
La Marc Fina, mirada encara tendra, instants de comiat. Intenta
Estem escoltant aquesta cançó de Mostassa i Guillem. Jo tinc una pregunta, sí. No estan musicals...
Aquestes deia no Records. Va. He de matitzar.
D'acord. Records és el que estem escoltant abans, no?
Exacte, és el que hem posat quan començat la introducció. És veritat,
Doncs mira, musicalment jo no et vull fer una pregunta, però sí que et vull preguntar per aquest nom. Per què Mostassa?
Doncs, aviam, Mostassa... Volíem l'Eduard, que va ser una miqueta aquí, que és el guitarrista que va tenir la idea de fer un grup, perquè tots els altres ja teníem les nostres vides muntades i d'altres projectes i tal, però al final ell va ser com qui va començar a impulsar la cosa. Li feia gràcia tenir un nom que fos un concepte i que fos una cosa curta. I va començar a insistir en Mostassa, que és un nom que jo al començament no volia. Però bueno, es van anar quedant mostassa i al final va arribar el moment de la veritat i de decidir quin nom es quedava al grup. I molt a pesar de la meva posició, es va quedar Mostassa, tot i que ara crec que és un nom bastant collonut.
Té ganxo, realment.
Sí. L'origen, a mi em van comentar, em va dir l'Eduard ja més endavant, que era, bueno, quan estàvem en aquests processos d'escollir el nom, que era perquè jo soc pèl roig i tinc la barba pèl roja i el color de la meva barba li recordava la mostassa. Aleshores, no sé si ho va dir per inflar-me l'ego i que estigués tranquil i acceptés el nom o si és la història verdadera, però és la història que ja tinc.
Molt bé. Escolta, també sabem que esteu gravant un disc, o no sé si l'heu gravat ja, perquè veu fer un Verkami per finançar-lo. Ens pots explicar quan sortirà? O ja el teniu? O com va això?
Doncs mira, vam acabar de gravar el disc, però aleshores el procés de la mescla s'ha allargat molt i ja que s'estava allargant vam veure que potser hi havia alguns coros que seria millor tornar-los a gravar. De fet, aquesta setmana hem acabat de regravar els coros. I ara la mescla hauria de començar imminentment. El que passa és que a la sortida del disc la tenim programada pel setembre, arribat a aquest punt. Nosaltres vam fer a través de Verkami, vam fer una campanya de crowdfunding. Aleshores, tota la gent que ens va finançar, els hi avançarem el disc tan bon punt el tinguem a les mans. Però el que seria el tret de sortida oficial del disc i de la campanya de promoció i tot això, ho hem decidit deixar pel setembre. Probablement avançarem alguna cosa aquest estiu, però ara creiem que fem una mica tard per fer el llançament fort, perquè estan moltes coses tancades. I al setembre és quan esperem ser tan pesats i insistents com en sigui possible.
Molt bé, doncs haurem d'esperar una miqueta per tenir aquest disc encara a les mans. Guillem Gené, t'agraïm molt que hagis estat una estona amb nosaltres avui a l'Espluga FM Ràdio. Esperem que tingueu molta sort. Convidem a tothom que entri a la vostra pàgina de Facebook i posi un m'agrada allà per seguir-vos, què feu i què no feu. I acabarem aquesta entrevista i aquest espai amb una cançó, espero que la digui bé ara, que és Sempre Feliç. I moltes gràcies, Guillem, per tot.
A vosaltres.
I molta sort.
Vinga,
vagi
bé.
Adéu.
Doncs Sergi, així tanquem. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Quan em trobi sol al teu costat i que et salta la pluja despistat, digue'm que m'estimes, digue'm que tot anirà bé aviat. Si veus que m'estic fent el valent, si amago les penes somrient, fes amb mi una birra, tranquil·litza'm, aclara'm la ment. Sempre feliç, si estàs amb mi, em mires i dius vine aquí, amor meu, finestra al sud, riu, somriure a l'alba. Encara que el dia es llevi gris, jo sé que la pluja cantarà contenta si és que estàs amb mi. Broma, una veritat, potser sí que acabarem casats. Tímida fascines, dius que sí quan et dono la mà. Sempre feliç, si estàs amb mi, em mires i dius vine aquí, amor meu, finestra al sud. Clars. Sento amor i por de perdre el que hem trobat, que ens fa ser un cos, una veritat, una contradicció, un sí, un no, però saps que cada passo al teu costat, toco el cel. Sempre feliç, si estàs amb mi, em mires i dius vine aquí, amor meu, finestra al sud, aigua de riu, somriure a l'alba. Sempre feliç, si estàs
Clau de setmana, l'espai transversal de l'Espluga FM Ràdio.
I fins aquí aquesta edició del Clau de setmana d'aquest dissabte 15 de juliol, aquesta versió en clau d'estiu amb el millor de la setmana i tot allò que us interessa per viure aquest cap de setmana a l'Espluga i la Conca de Barberà. Sàpiguin que ens retrobem la setmana que ve amb una nova edició d'aquest Clau de setmana. I nosaltres ens acomiadem, però al punt de la una, les notícies, els informatius, cap de setmana. Moltes gràcies per la vostra atenció i que acabeu de passar un molt bon cap de setmana. Adéu-siau!